No, no, si el resultado es súper positivo, está claro, ¿no? Hemos ganado, que era el primer objetivo. Luego es verdad que tenemos que mejorar en el juego, hay que ser autocríticos, pero por eso digo que llegamos también para encontrar argumentos y llegamos justitos estos partidos, ¿no? Hoy hemos llegado fatigados, también mentalmente, llevamos mucho partido en pocos días y por eso digo que nos irá bien descansar y desconectar esta semana.
Hola Xavi, Víctor Malo de Culemanía, aquí delante.
Hola.
La defensa es el arma más fiable que tiene ahora el Barça. ¿Y qué cambia? Hoy ha vuelto a los tres delanteros puros. ¿Qué cambia el sistema? ¿En qué gana y en qué pierde el Barça con tres delanteros puros o cuando juega con cuatro centrocampistas? Gracias.
Bueno, cuatro centrocampistas ganamos en lo que llamamos siempre nosotros pulcritud en el juego, menos pérdidas, más control, más entendimiento del espacio y tiempo en el centro del campo. Los tres delanteros nos generan más ocasiones, están más cerca del área, pero bueno, las dos alternativas son muy buenas, ¿no? Creo que estamos sólidos en defensa, sí, es un aspecto que hemos mejorado mucho desde nuestra llegada y bueno, tenemos que mejorar en el aspecto colectivo, en ataque, ¿no? En el juego, en la construcción, en entender cuando hay que atacar espacios, en eso tenemos que mejorar, sí.
Buenas tardes, Xavi, ¿qué tal?
Hola.
Javier Regas para el 10 del Barça. Hoy el Barça seguramente ha sufrido menos con 10 jugadores que con 11. ¿Cómo valoras ese rendimiento del Barça en bloque bajo, bloque medio bajo, a pesar de que no sea el registro que más te guste? Gracias.
Bueno, quizá cuando estamos con 11, quizá no estamos tan solidarios, tan generosos, no estamos tan tirados atrás. Hay más espacio en la espalda de la defensa y en cualquier situación a la espalda, pues es un peligro, ¿no? En el bloque bajo, lógicamente, hay más cobertura, estamos más juntitos dentro del área, nos han centrado poco, nos han generado muy pocas ocasiones de gol otra vez, pero preferimos jugar en campo contrario, tener el balón y ser más dominadores del juego con balón.
Hola Xavi, aquí, buena tarde. Nacho Jerez de Más que Pelotas. Primero de todo, enhorabuena por la victoria. Antes comentabas de que quizás se debería haber buscado más la espada de Fulquier con Alejandro Valde. Quería preguntarte si crees que con esta forma de jugar, sobre todo cuando jugáis con los cuatro centrocampistas, hay demasiada dependencia de Valde en ese sector izquierdo, que quizás debería participar y tener más incidencia un extremo como tal. Gracias.
Sí, no, y hoy teníamos también el uno contra uno de Rafa, juego por dentro para buscar a Sergio, para buscar a Ansu cuando venía. Bueno, nos ha costado, nos está costando la construcción del juego, generar, pero yo creo que es un partido que si analizamos, si haces el 2-0 otra vez, que nos está pasando, prácticamente se sentencia todo y estás más tranquilo, pero al final nos hemos complicado nosotros mismos otra vez.
Marc.
Aquí Xavi.
Marcos, hola.
Jugones, tú que siempre has sido muy autocrítico, hoy estás siéndolo también, y en una semana en la que se ha hablado mucho del cómo se ganó en el Bernabéu, no sé si te quedas satisfecho por los tres puntos, por la importancia de seguir manteniendo ese ritmo en la liga y si lo mejor de hoy han sido eso, los tres puntos.
Sí, los tres puntos, luego que hemos estado generosos, solidarios, que hemos generado ocasiones, que hemos tirado de fuera, que hay que generar más cosas, que hay que entender dónde está la solución en el partido en ataque. Hoy nos ha costado en la primera parte. Tenemos fases muy buenas y otras no tan buenas. Creo que tenemos que ser más solventes, ¿no? Tener más continuidad en el juego de ataque.
Hola, Xavi.
Hola.
Toni Sommartí de Relevo. Volia preguntar-te per la sensació, si tens la sensació que se li estan traient mèrits a l'equip. L'altre dia es va parlar molt de la possessió, avui s'està parlant molt del possible penal de Kessié, de la discussió en el penal. Tens la sensació que un equip que encaixa tan pocs gols a Lliga, que està líder provisionalment a 10, mereix una mica més d'elogis, que sembla que sigui fàcil i que s'està intentant desprestigiar el que s'està fent en Lliga des d'alguns sectors?
Bé, tornem al debat d'ahir, no? Que parlàvem de que el Barça és el club més difícil del món per això, perquè a part de guanyar has de convèncer i has de ser molt superior al rival i el llistó està així. El llistó està així, ho vam fer anys enrere i ara el llistó és aquest. Però bé, nosaltres ens posem el llistó de l'any passat. L'any passat no competíem, aquest any competim, estem millorant en moltes fases del joc, en moltes facetes, en defensa, en atac, en estratègia. Estem millorant en moltes coses, no? I la nostra comparació és amb l'equip de l'any passat, no amb el Barça, amb el millor Barça de la història. Està bé ser exigent, però fins a cert punt.
Hola, Xavi. Aurora Fuster,
hola.
Principal. La sortida de Frenkie de Jong, tenint en compte l'important que és per al vostre mig del camp, pot haver fet que el Barça s'hagi replegat més a l'àrea? Gràcies.
No, ens hem replegat perquè hem quedat amb 10 homes. No, jo crec que els primers minuts de la segona part hem estat prou bé, no? Crec que ho deia aquí el teu company. Llavors, hem estat bé. El problema ha sigut no fer el penal, no marcar la de l'Anso que ha anat al pal, i allò hagués pràcticament sentenciat el partit, no? A partir d'aquí, l'expulsió del Ronald canvia totalment la dinàmica del, del partit i ens hem hagut de defensar.
Sí, bones, Xavi, aquí a la teva dreta, Pol Valls per dir Atlètic. Si no m'equivoco, és el teu partit 50 en Lliga, 37 victòries, tinc 6 derrotes, 118 punts. T'ha sorprès alguna cosa de ser entrenador del Barça?
Bueno, l'exigència, que és ser entrenador del Barça, sí. Ja he dit moltes vegades que és desagraït, és desagradable, moltes vegades hi ha molta crítica, et jutgen a diari, és difícil, és difícil. Jo sóc molt culer i tinc la sensació a vegades que falles a la gent, i això és complicat de gestionar, però bé, sóc bastant fort mentalment, m'hi heu fet vosaltres com a jugador, ara com a entrenador, i bé, el que em posin per davant, però bé, intentaré que el culer estigui orgullós sempre.
Sí. Aquí, Xavi. Ah, hola, Xavi. Jordi Gené, Televisió Espanyola. Te quería preguntar, Araujo con su expulsión quizá haya evitado el gol del empate, pero a un precio muy alto, ¿no? Puede que, bueno, seguro se va a perder el partido San Mamés, y con Christensen también lo hemos visto muy tocado, que llegaba, quizá hubiera sido un día para cambiarlo, pero por las circunstancias no ha podido ser, llega la defensa mermada a San Mamés, ¿no?
Sí, sí, sobre todo por Ronald, está claro, ¿no? Es un gran líder para nosotros, es un corrector, es un defensa extraordinario, y ahora no lo tendremos en Bilbao, es una baja sensible, y vamos a ver si esta semana, que es semana larga, hasta el domingo no jugamos, pues recuperamos a gente, vamos a ver. No, de Andreas estará bien. Hoy ha hecho un gran esfuerzo, estaba todavía mermado por ese tobillo, pero yo creo que estará bien para Bilbao.
Hola, Xavi, ahora sí.
Hola.
Amigos del país. Es el octavo triunfo 1-0-0-1 de la temporada. ¿Te deja tranquilo por la seguridad defensiva o te deja más insatisfecho porque se deberían marcar más goles?
No, quiero marcar más goles y creo que generamos ocasiones suficientes para marcar más, pero se está dando así. Es una pena porque creo que el equipo se merece más en muchos partidos, pero al final ser solvente atrás también nos está dando muchísimas cosas, ¿no? Pero hay que hacer más goles.
Gràcies, bona tarda.
S'acaba així la roda de premsa de Xavi, un Xavi doncs, donant-li valor al que ha fet l'equip com a col·lectiu, sabent-se sobreposar a l'expulsió de Ronald Araujo, també autocrític en els aspectes del joc que no li han agradat, i relativitzant la importància del debat que ha existit entre Ferran Torres i Ansu Fati, doncs, deixant clar que sí que hi ha aquesta llista, no?, que preparen abans dels partits en cas que hi hagi penals, i que ells, els jugadors, quan estan al terreny de joc, doncs, poden parlar entre ells de qui es veu amb més confiança per xutar-lo.
Vinga, doncs, abans del Superesports, l'1x1 de RAC1 amb el Xavi Puig.
L'1x1 de RAC1.
Ter Stegen.
Julia Roberts, dormint amb el seu enemic. Avui, tot i la sensació de perill dels últims minuts, el principal patiment ha estat amb una passada de Ferran Torres cap a ell a la primera part, i una altra pèrdua de l'Ansu Fati a prop de la frontal. Ha convertit en normal que la porteria es quedi zero.
Koundé.
Equivocat. Ha provocat l'expulsió d'Araujo una passada enrere amb el cap que ha matat l'uruguaià. De lateral fa dies que no està massa fin.
Araujo.
Expulsat, obligat a fer la falta de la vermella que deixa el Barça sense el seu líder a la defensa avui i a Bilbao. Ens ha regalat una altra recuperació de pilota a la primera part a la col·lecció d'animalades d'Araujo. L'àlbum comença a estar bastant ple.
Christensen.
Sacrificat. Sense Araujo ha assumit el lideratge de la defensa i s'ha espremut físicament per conservar la victòria per 1-0 contra els valencians. El lideratge, sense grandiloquència, s'exhibeix com a actuacions com les d'avui.
Balde.
Velocista. La capacitat d'atacant i de trencar línies de Balde és molt difícil de trobar a Europa. Falta polir alguna desconcentració defensiva, com la d'avui a la primera part, en una acció amb Thierry que li ha guanyat clarament l'esquena.
Busquets.
Màgic. El 32 dels Lakers hauria signat, sens dubte, l'assistència de Busquets. El gol de Rafinha a la primera part, sense pilota i sense pressió alta, el seu paper per protagonisme.
Sergi Roberto.
Fos, treball d'aquells que valoren els entrenadors més que els espectadors, avui d'interior.
De Jong.
Limitat, estava per 45 minuts i en els 45 que ha tingut no ha brillat en excés, com tot el mig del camp blaugrana. A descansar per brillar més a Sant Mamés.
Rafinha.
Cap d'or, que li ha donat 3 punts al Barça amb un gran desmarcatge i rematada passada de Busquets, molt i molt solidari, un dia més en defensa.
Ferran Torres.
Ha penat. Ha insistit per xutar el penal perquè li tocava i l'ha xutat fora. Ha fet bones coses en atac a la primera part, però ha perdut massa pilotes i ha creat perill a la seva pròpia porteria amb passades enrere sense sentit.
Ansu.
Quin pal, no tens cert ni sort de cara a porta. Avui un altre pal que hauria pogut ser la sentència i un penal que hauria volgut xutar i no ha pogut, no ha pogut acabar fent.
Això havia fet quatre canvis. Avui també han jugat Kessié.
Kessié, one man show. L'altre, no Carlos, sinó Jaime, l'ha salvat d'un penal comès en els últims minuts de la primera part. Com gairebé sempre, ha entrat bé el partit des de la banqueta. Sense alguna pèrdua de pilota innecessària, la seva actuació encara hauria estat millor.
Marcos Alonso.
Entonat, concentrat i segur per refusar tot el que es penjava a l'àrea blaugrana.
Eric.
Llenyataire, més madera que és la guerra. Un central més per acabar de rebutjar tot el perill valencià a la segona part.
I també ha jugat a l'Arcón.
Endollat, sang fresca per la davantera i pressionar l'inici del joc valencianista en els últims minuts.
Què t'ha semblat, Xavi?
Restilitzat. Dijous, segons la seva versió, pel joc del rival i avui, per haver-se quedat amb 10, hem tornat a veure un Barça tancat i defensant en camp propi durant molts minuts de la segona part, per tenir en compte per la temporada que ve la manca de talent i creativitat quan no hi són els titulars al mig del camp. S'ha de rectificar.
Fins ara, Xavi.
Fins ara.
Atenció, el resultat a Anglaterra, a Anfield, tot i que ara estan revisant el 6è del Liverpool al Manchester United.
Ai.
Ara mateix, a 7 Mare minuts pel final a la Premier, Liverpool 6, Manchester United 0. És a dir, l'equip que va rebre 5 gols del Madrid, fotent-li 6 gols a l'equip que va eliminar el Barça. Sí. És el futbol.
De cara al Bernabéu firmo 0-6, eh?
Sí. Però la meitat fem prou, amb la meitat, de fet.
Amb la meitat fem prou, sí. Guillem, què has après avui?
Doncs, estimat, que el Barça durant la segona part ha jugat un estil de futbol de les Illes Canàries molt típic, amb un menys, que un altre partit del Barça al migdia, un diumenge, en aquest ritme de partit, jo et dic pou que vindré en pijama, bata i pantufles, perquè hi ha hagut un moment de becaïneta, que Ferran Torres no ha marcat el penal en honor a les seves festes, de la seva terra, les Falles, que el Barça està a més defensiva que un turista passejant pel Raval, i per últim, Lino, jugador del València, és un jugador molt delicat i que només es pot dutxar 40 graus i que no es pot posar a la secadora. Com a detall. Per això,
com a detall, molt bé.
Detall.
Sempre comentaris de qualitat per acabar el Barça a jugar a RAC1. Companys, que vagi molt bé, eh? Bona tarda a tothom.
Igualment. Us espero aquí a la cerveseria, que encara va això.
Encara va. Demana birra, que vaig.
Porta 3 dies de rave, com la Marta.
Sí.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do amb l'espectacle.
Si et trobes la Marta és que està fent un estudi sociològic als seus, eh?
Antropològic.
Ho deixarem aquí, 4 anuncis.
Bona tarda.
Si posen els superesports amb el Puig i companyia, i a les 9, recordeu, Betis Real Madrid amb el Talismà, eh? Partidàs també a RAC1. El proper partit del Barça és diumenge vinent, a Sant Mamés. El partit comença a les 9, nosaltres ens hi posarem a les 8. Que vagi molt bé, bona tarda.
El Barça juga a RAC1 ha estat una gentilesa de CaixaBank i Estrella Damm. RAC1.
Fa tants anys que es fan campanyes de reciclatge que tothom ja sap que els plàstics i els metalls van al contenidor groc. Aquesta campanya és només per recordar que tan important com saber això és saber que cal dipositar-los dins del contenidor groc. Cuidar el nostre planeta comença per cuidar la nostra ciutat. Cuidem Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Xeco Cane Mason al Palau de la Música. El famós violoncel·lista presenta un recital únic a Barcelona. Viu una experiència inoblidable amb aquesta jove estrella de la música admirada pel públic i la crítica. Només el 9 de març. Entrades a la venda a palaumusica.cat.
Prepareu-vos que ve l'alegria. L'alegria ja s'aprova.
Ja arriba l'alegria que passa. L'últim musical de Dagoll Dagom. Dansa, música i teatre es fusionen per acostar-nos al primer gran èxit de Santiago Rusiñol. L'alegria que passa de Dagoll Dagom al Poliorama. T'emocionaràs.
Per desconnectar, pots provar amb un retir de ioga a la muntanya o apropar-te al mar per gaudir d'un bon arròs. Tres restaurants per assegurir el Mediterrani des de primera línia. Cala Nuri, Xiroi i Salmar. Troba'ns a la Barceloneta i al web familianuri.com.
Família Nuri, restauradors des de 1962.
Més enllà de RAC1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
RAC 1.
A Grupo Todoplano sabem que canviar el matalàs no és una tasca fàcil.
No et decideixes a la botiga? Tria els dos matalassos que més t'agradin. Te'ls portem a casa, els proves i et quedes amb el teu preferit. Ens encarreguem de tota la logística. Grupo Todoplano, distribuïdor oficial de matalassos Emma.
Selecció de productes amb entrega express. Troba la botiga més propera a grupotodoplano.com.
RAC 1. Tots som 1. Superesports amb Xavi Puig.
Un quart de vuit del vespre, Superesports a RAC1 fins a les 11, quan agafarà el relleu el Tu diràs amb l'Aleix Pariser fins a la 1 de la matinada, i ara amb una imatge esfereïdora, el Campionat d'Europa d'Atletisme de pista coberta a Istanbul, de l'atleta espanyol Quique Llopis, que estava competint a la final dels 60 metres tanques, s'ha... ha ensopegat amb l'última tanca i ha caigut de cara contra el tartan. I ara se l'emportaven amb llitera, immobilitzat, i amb uns quants operaris intentant tapar la imatge de Quique Llopis amb algunes mantes o amb alguns plàstics, perquè les imatges de televisió no ho acabessin de captar. Ens esperarem notícies que ens arribin des d'Istanbul després d'aquest incident que ha ocorregut a la final dels 60 metres tanques, on Quique Llopis tenia opcions de medalla. De fet, havia arribat a la final amb un dels millors temps i semblava que estava remuntant per assolir una medalla de bronze, una tercera posició. Pendents, per tant, d'aquest atleta de Gandia, d'aquest atleta valencià, del seu estat físic. Esperem que tot quedi en un ensurt després d'aquesta patacada en aquesta final dels 60 metres tanques. Això pel que fa a la part negativa i esfereïdora, ara mateix de la tarda. També, de fet, és esfereïdor, sobretot pels aficionats del Manchester United, Molló, el resultat que li està caient a Anfield.
Sí, sí, una pel·lícula de terror pel Red Devils, el setè del Liverpool. L'ha marcat ara Firmino, Liverpool 7, Manchester United 0, 44 de la segona part. La festa Anfield és dels que fan història.
Bueno, és que clar, això no et diré que et val una temporada, però home... te l'arregla una mica, eh?
Home.
Un 7-0 en el gran duel històric de la Lliga Anglesa t'arregla bastant una temporada. Haurem de mirar rècords ja, Molló, eh?
Sí,
perquè
i tant.
Això clarament passa a la història. Un 7-0 i encara queda tot l'afegit. Veurem si és gaire generós o no l'àrbitre o si ja ho dona per tancat amb aquest 7-0. La cara de Ten Hag és important. I a primera tenim a punt d'arribar al descans el partit de Vallecas, Ballera.
Sí, de fet jo crec que hi arribem ara amb l'empat a 0 al marcador. Rayo Vallecano 0, Athletic Club de Bilbao 0. Ha marxat abans d'hora, fins i tot diria Don Iraola, el tècnic del Rayo, marxava cap al túnel de vestidors. La veritat és que l'Athletic Club podia haver-se avançat al marcador perfectament. Mira, tinc les dades, 9 rematades de l'Athletic Club per 5 del Rayo, però és que 3 a porteria de l'Athletic Club, el Rayo no ha xutat entre els 3 pals. Ha estat molt superior a l'equip de Valverde, però no ha aconseguit marcar, entre altres coses, també perquè Dimitrievski ha estat encertat a la porteria dels de Vallecas. De moment, al descans, Rayo Vallecano 0, Athletic Club 0.
A la primera divisió femenina tenim jugant el Levante Las Planas, el municipal de Las Planas contra el Betis. Allà hi tenim el Víctor Campos. Hola, Víctor, bona tarda. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Xavi.
Com tenim el partit, Víctor?
Doncs mira, som ara al quart d'hora de la segona part i el Llevant Les Planes perd 1-2 contra el Betis, tot i que ha començat guanyant amb un gol d'Irina Uribe al minut 12 de partit. 10 minuts més tard ha empatat Rins i al minut 30 Àngela Sosa ha posat l'1-2 per les bètiques.
Doncs de moment amb aquest marcador anirem tornant cap al municipal de Les Planes amb el Víctor per explicar les novetats que ens hi arribin. Ara ens actualitzem amb la Judit Vila. Hola, Judit, bona tarda.
Bona tarda.
Coses que estan passant al món més enllà dels esports, que en són moltes. Per on vols començar?
Comencem pendents del trànsit per un accident a Subirats a l'Alt Penedès amb un carril tallat i diversos quilòmetres de retencions. Actualitzem la situació a les carreteres. Servei Català de Trànsit, Marta Carbó.
Bona tarda, situació complicada en aquests moments a l'autopista P7. A causa d'un accident que hi ha hagut a l'altura de Subirats, hi ha un carril tallat en direcció Barcelona i retencions des de Vilafranca fins a aquest punt. Abans d'això, cues habituals a les vies que baixen des del Pirineu. Veiem aturades, per exemple, a la C16, des de Guardiola de Berguedà fins a Berga. Retencions destacades a la Nacional 260, Ribes de Freser i més endavant, des d'abans de Camp de Bànol fins a Ripoll. A la C55, cues entre Manresa i Castellbell i el Vilar en direcció. Abrera també trànsit dens a l'autovia A2 a l'altura de Collbató fins a Esparreguera en direcció Barcelona. Aquests són els punts més complicats a aquesta hora. També hi ha trànsit amb aturades a l'autopista AP7 a la Roca del Vallès en direcció Barcelona i destacar que es troba tallada la carretera local TV-3022 al Perelló per un accident que hi ha hagut aquesta tarda. De moment és tot des de Català de Trànsit. Molt bona tarda.
I precisament aquest accident on han mort 3 persones a la via TV-3022 a Perelló, al Baix Ebre, després que el vehicle sortís de la via. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha caigut per un barranc i s'ha incendiat. El conductor, un noi de 19 anys, ha quedat ferit crític i l'han traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron, i els altres 3 joves que, segons ha pogut saber RAC1, anaven a jugar un partit, han mort. L'incident ha obligat a tallar la via en tots 2 sentits de la marxa i s'han activat 6 patrulles dels Mossos, 6 dotacions dels bombers, l'helicòpter medicalitzat i 4 ambulàncies del SEM. Amb aquestes víctimes són 24 les persones que han perdut la vida a les carreteres des de principi d'any, i pels que agafin el tren, a l'estació de Sants hi ha hagut una avaria en una infraestructura que fa que no hi hagi servei a les vies 13 i 14 i que també s'acumulin diversos retards. De moment els trens circulen de forma alternativa per les vies 11 i 12.
Gràcies, Judit. Fins ara.
Fins ara.
10 minuts i 8:15.
Superesports amb Xavi Puig.
Per sort pels aficionats del Manchester United i els jugadors, s'acaba el partit a Anfield.
7-0, 7-0, guanyat el Liverpool al Manchester United. Confirmo, és la golejada més gran de tota la història del Liverpool sobre el United. Ara miraré si a l'inversa n'hi ha hagut una d'igual o similar, ho dubto. De fet, el Liverpool ja va guanyar 0-5 i 4-0, 2 partits de Premier de la temporada passada al United. A la primera volta va guanyar el Manchester United, però, vaja, en els últims 2 anys surten a golejada per clàssic a la Premier el United contra el Liverpool, favorable en aquest cas als de Jürgen Klopp, que està, vaja, eufòric.
El Liverpool, que suma 42 punts, ara mateix té la Champions a 3 punts i a més té un partit pendent, per tant la zona Champions diríem que se li apropa a l'equip de Jürgen Klopp, mentre que el Manchester United en suma 49 amb 25 partits, 9 punts del City, un partit menys jugat que no pas l'equip de Guardiola, i amb 7 punts de marge sobre el Liverpool amb els mateixos partits jugats, que és el primer que ara mateix queda fora de la Lliga de Campions. A primera el descans, aquest Rayo 0, Atlètic de Bilbao 0. A segona divisió, què tenim en joc ara des de 6:45, Molló?
Doncs tenim 2 partits al descans, Lugo 0, Saragossa 0 i Màlaga 0, Racing 0.
En futbol internacional, més enllà d'aquesta golejada històrica, que passarà per sempre més la història, sobretot dels aficionats del Liverpool, aquest 7-0, tenim jugant l'Inter de Milà, per si algú encara pensa que hi ha Lliga Itàlia, contra el Lecce.
18 de la segona part està guanyant l'Inter, eh? Inter 2, Lecce 0, els gols els han marcat Mkhitaryan i Lautaro Martínez.
I deu ser titular, perquè ho és sempre. De fet, un tití, no? El Lecce.
El Lecce ha tingut alguna lesió últimament, però sí, ja està recuperat i és titular, en efecte, al centre de la defensa del Lecce. Veurem si acaba tornant o no. Amb aquesta victòria se situarà a 15 del Nàpols, l'Inter, o sigui que... Bé.
Qui ho anava a dir, aquesta continuïtat d'un tití en un equip, en aquest cas el Lecce, a la sèrie A italiana. I a la primera federació, des de les 7, qui està jugant és el Barça Atlètic al camp del Múrcia, de moment amb empat a 0 al marcador. Recordem que aquest matí el Nàstic, que estrenava entrenador, un altre, el tercer de la temporada, ha guanyat 2-0 contra la Reial Societat B, i el Sabadell també ha guanyat 0-1 al camp del Real Unión. Per tant, bon diumenge de moment. Veurem si ho acaba de completar el Barça Atlètic al camp del Múrcia. Qui ja ha jugat, i ho hem explicat des de 2:45 a RAC1, és l'Espanyol, amb una derrota al camp del Valladolid per 2-1, en un mal partit de l'equip blanquiblau, amb un 2-0 que ha pogut maquillar a última hora amb un gol de Braithwaite, però insuficient per sumar cap punt. Ara queda 2 punts per sobre de la zona de descens l'Espanyol després d'aquesta derrota avui a Pucela. Volant ja de tornada a l'expedició de RAC1, amb l'Edu de Batlle i el Joan Camí. Joan ens ha deixat gravat el que s'ha explicat en el vestidor blanc i blau. Hola, Joan, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Doncs sí, mal partit de l'Espanyol, ho hem comentat durant la retransmissió, però Diego Martínez no ha estat especialment crític en sala de premsa. El tècnic blanc i blau ha dit que ha estat, això sí, un partit estrany.
Ha sido un partido raro, nos ha costado entrar en el partido. También ellos han entrado con mucho ímpetu, sabíamos que los inicios con ellos eran importantes. Luego creo que el equipo ha ido de menos a más en la primera parte. Creo que adelantarse hoy en el marcador era muy, muy, muy importante y desgraciadamente no fue así. Creo que acabamos bien la primera parte en relación a cómo habíamos empezado. Tuvimos el lanzamiento larguero de Puado, tuvimos tres o cuatro acciones que nos faltó precisión que sí hemos tenido en otras veces en ese penúltimo, último pase.
Tot i el despropòsit en molts moments del partit, l'Espanyol ha pogut empatar en el tram final del mateix.
A pesar de ese gol que fue un jarro d'agua fría, el equipo lo ha seguido intentando hasta el final. Nos lo hemos jugado el todo por el todo. Para hacer un gol que nos igualase o nos metiese otra vez en el partido y bueno, afortunadamente ese gol llegó, no nos valió para conseguir puntos, pero sí para igualar el gol a veras particular.
Fins a tres canvis de sistema i molts canvis de posició entre jugadors, Diego Martínez considera que han beneficiat el seu equip.
Gracias a ese cambio de sistema creo que nos dio opciones en el último tramo, sinceramente. Creo que ese cambio de sistema nos dio opciones en el último tramo. También te pueden marcar ellos el gol en la contra porque es así, porque no la jugamos cara o cruz en ese sentido. Pero hombre, yo creo que más allá de los desaciertos o situaciones que podíamos mejorar, creo que el equipo mejoró con el 4-4-2, sinceramente. Pese a que las bandas, y confío con el compañero, las bandas no se hacían mucho daño, los mano a mano. Pero creo que esos cambios, el 4-4-2, nos hizo estar mejor en la primera parte, en la segunda fase de la primera parte, y luego el cambio de sistema nos dio opciones hasta el final, ¿no?
Per acabar, Puado, que ja acumula 6 dels 12 pals de l'Espanyol aquesta temporada, espera tenir més sort les pròximes vegades.
Seguir treballant, intentar pues ficar-la dins, que no vagi el pal, o si toca el pal que vagi després dins, i res, òbviament no estem contents per la derrota, però a pensar ja en el següent partit, veníem de dos victòries. Està clar que a la Lliga és complicat de fer tres partits seguits pues, guanyats, però bueno, a part el següent.
Pròxim compromís, Santiago Bernabéu, duel complicadíssim per als blanquiblaus, que estan obligats a estar pendents dels seus rivals directes per la permanència.
Doncs això és el que ens explicava el Joan Camí, de viatge de tornada ja cap a casa, cap a Barcelona, després d'aquesta derrota a Pucela 2-1 de l'Espanyol al camp del Valladolid. 3:08, el moment que Adel Metxal està rebent la medalla de plata d'aquests europeus d'atletisme de pista coberta, medalla de plata en els 3.000 metres, on ha guanyat el noruec Ingebrigtsen, que se'n va amb doblet d'aquest europeu, a guanyar l'or en els 1.500 i l'hora en els 3.000, i a més amb aquesta manera de guanyar que té, que sembla que no li costi. Avui ha deixat Metxal enrere en l'última volta i semblava que anés a fer el passeig, a comprar el pa, pràcticament. I a Metxal el veies patir al darrere intentant seguir el ritme del noruec, que és l'absolut dominador d'aquestes proves de mig fons. Albert, què sabem de Quique Llopis, de l'atleta espanyol que s'ha accidentat en aquesta final dels 60 metres tanques?
Doncs el més important és que està conscient. Per tant, és la millor notícia, però evidentment té un cop, s'ha fet una caiguda espectacular, té un cop o diversos cops i se l'han emportat directament a l'hospital, als serveis mèdics de la Federació Espanyola d'Atletisme, també del campionat, directe a l'hospital per avaluar exactament què té Quique Llopis, que, insistim, la millor notícia és que es troba conscient.
Se'n va la delegació espanyola amb aquesta medalla de plata d'Adel Metxal i amb una medalla d'or també en aquesta última jornada.
Sí, en 800 metres, Ben, l'atleta gallec, ha guanyat la medalla d'or, però vaja, al final és espectacular. Si el veieu a les xarxes socials, ell ve des del darrere i gairebé és photo finish, acaba guanyant la medalla d'or, la primera i, vaja, l'única medalla d'or de la delegació espanyola que marxarà d'aquests campionats amb dues medalles, l'or i la plata d'aquests últims minuts del campionat.
Doncs semblava o podia ser que Espanya que se n'anés en blanc, cosa que no passava des de l'any 84 en un europeu de pista coberta, i al final s'emporta aquesta plata de Metxal i aquesta medalla d'or d'Adrián Vent del gallec en aquesta prova dels 800 metres. Gràcies, Albert. Fins ara. D'aquí una hora, per cert, Edu Castro, entrenador del Barça d'hoquei patins, a l'estudi de RAC1, directe com aquell que diu de Calafell, de la festa, per celebrar aquí el Superesports.
Sí, m'ha dit que encara era Calafell, pràcticament, que ara sortien. Escolta, aquí serà puntual, com sempre, Edu Castro, amb el cap de premsa, que també m'ha dit que vindria, el Robert Güell, així que els esperem aquí amb els braços oberts.
Amb les portes obertes de l'estudi de RAC1 per entrar directament, sense passar per la cassia de salida, com quan anaves a la presó o al Monopoli. 1:08.
Superesports amb Xavi Puig.
Veig la Xeva Montero ja voltant també per la ràdio. De seguida l'Ultrasports, el Superesports. Avui que haurem d'anar cap a Andalusia i també cap al Pirineu català, que hem tingut aquest Mundial d'esquí de muntanya avui, Tau. I abans, però, pentinem el que ha passat en l'inici del Mundial de Fórmula 1, Gran Premi de Bahrein, amb l'Álvaro Ademà. Hola, Álvaro.
Hola, Xavi, què tal, com esteu?
S'ha posat ja en marxa i està content l'Álvaro aquest Mundial de Fórmula 1. No han canviat algunes coses, algunes altres sí, com abans explicava el Ballera, que l'Alonso ha acabat tercer, però la victòria ha estat pel de gairebé sempre, Álvaro.
Sí, la temporada 2023 comença igual que va acabar la temporada 2022, és a dir, amb victòria de Max Verstappen i de Red Bull, els grans favorits per emportar-se el títol per tercera temporada consecutiva. Ahir l'holandès aconseguia la primera pole position de la temporada i avui s'ha emportat la victòria després de dominar aquest gran premi inaugural de la temporada disputat al circuit de Shahir a Bahrein. Red Bull només havia guanyat una vegada el gran premi inaugural de l'any, va ser l'any 2011 amb Sebastian Vettel. Avui s'ha emportat la victòria, ha firmat de fet el doblet amb Checo Pérez en la segona posició per darrere del seu company d'equip, de Max Verstappen. L'holandès sortia des de la pole, ha mantingut aquesta primera plaça en el moment de la sortida, ha rodat amb un gran ritme a l'inici de la prova i ha demostrat, doncs, que els seus rivals ho tindran molt complicat si volen superar-lo aquesta temporada.
No, estem a l'inici, Álvaro, ara tampoc no ens espantis. És veritat que ha guanyat Verstappen, que ha dominat des del principi fins al final, que Red Bull ha fet doblet, però, home, no em diràs que el Mundial ja està decidit.
Home, el d'avui ha estat el primer Gran Premi. Queden 22 curses per acabar la temporada. Pot passar absolutament de tot. Però vaja, Red Bull està a un altre nivell i serà difícil per Ferrari, que avui ha vist com Charles Leclerc, doncs, havia de plegar per culpa de problemes mecànics, i Carlos Sainz, doncs, es quedava a les portes del podi en la quarta posició en el primer Gran Premi on Fred va ser com a màxim responsable de l'escuderia. Serà difícil també per Mercedes. Avui Hamilton ha estat cinquè i el seu company d'equip George Russell ha acabat en la setena posició. I serà difícil també per Aston Martin, tot i aquest inici de temporada espectacular, amb podi, tercera posició per Fernando Alonso.
Per darrere dels dos Red Bull, com dèiem, tercera posició per Fernando Alonso en el seu debut amb Aston Martin. Això què vol dir, Álvaro?
Ha tingut sort, perquè si el Ferrari de Charles Leclerc no s'hagués vist obligat a abandonar quan ocupava la tercera posició, doncs segurament Alonso, segurament no, segur, avui no hagués pujat al podi. Però vaja, tot i això, ha estat una tercera posició molt, molt, molt merescuda i molt lluitada. Sortia des de la tercera fila de l'engrallat, des de la cinquena plaça, ha tingut un inici de Gran Premi complicat, no ha sortit massa bé, i de fet el seu company d'equip, Lance Stroll, l'ha tocat a la primera volta, però després ha estat capaç de lluitar i de superar els dos pilots de Mercedes i a tot un Ferrari, el de Carlos Sainz. Al final, tercera posició, millor dels de més, només superat pels dos pilots de Red Bull, ha aconseguit el segon podi de la història d'Aston Martin, després del de Sebastian Vettel a Azerbaijan l'any 2021, en un gran premi boig, on les circumstàncies de cursa, doncs, ho van propiciar. Alonso, que ha sumat el seu podi número 99 a la Fórmula 1, el primer des de Qatar l'any 2021.
El següent, el centenari, que segur que serà ben celebrat a les Espanyes quan faci un altre podi Fernando Alonso, veurem si triga gaire o si la cosa té continuïtat, perquè de fet Aston Martin, Álvaro, està lluitant amb Mercedes i Ferrari avui. L'any passat era una escuderia que sempre estava molt i molt endarrerida. Aquesta millora espectacular, Álvaro, com l'hem d'explicar?
Doncs la veritat és difícil d'entendre. Recordem que quan Alonso va anunciar el seu fitxatge per Aston Martin l'estiu passat, l'equip ocupava la novena posició de 10 equips, per tant, penúltims al Mundial de Constructors. Van millorar una mica les últimes curses de l'any passat i van acabar en la setena plaça, una posició que tampoc no era per tirar massa coets, però en aquest moment són el segon millor equip, només per darrere de Red Bull i per darrere de Mercedes i de Ferrari, equips que van guanyar grans premis i que van pujar moltes vegades al podi la temporada passada. L'equip ha donat un pas endavant amb l'AMR23, el monoplaça d'aquesta temporada. El títol no sembla un objectiu realista, com a mínim per aquest any, però vaja, avui ha caigut ja el primer podi de l'any i la famosa victòria 33 d'Alonso a la Fórmula 1 podria estar a tocar. El bon rendiment queda evidenciat també per la sisena posició de Lance Stroll, que corria mig lesionat després d'un accident en bicicleta, sense entrenaments de pretemporada, ha pogut quedar entre els dos pilots de Mercedes, per a darrere de Hamilton, que ha fet cinquè, i per davant de George Russell en la setena posició. Així que grans notícies per Aston Martin. La rumorologia d'aquest hivern doncs sembla que en aquesta ocasió era certa. Hi havia motius per l'optimisme i així ho ha demostrat Fernando Alonso amb aquest podi a la cita inaugural de l'any.
Fora del podi de l'actuació d'Aston Martin, Álvaro, alguna cosa més que vulguis destacar de la zona de punts avui a Bahrein?
Sí, per darrere de Verstappen, de Checo i d'Alonso, els tres pilots que han pujat al podi. Sainz ha acabat en la quarta posició, per davant de Hamilton cinquè, Stroll sisè i Russell en la setena plaça. Han completat la zona dels punts Valtteri Bottas en la vuitena plaça, Pierre Gasly, que ha estat novè, sumant dos puntets en la seva primera cursa com a pilot d'Alpine, on substitueix a Fernando Alonso, mentre que Alex Albon, al volant del Williams, ha estat desè i s'han portat d'aquesta manera al darrer dels punts en joc avui al circuit de Shahir.
I la propera cursa, la segona del Mundial, d'aquí a dues setmanes.
Sí, el cap de setmana del 19 de març, Gran Premi de l'Aràbia Saudita, segona cita de la temporada, per veure si el domini de Red Bull, si les bones prestacions d'Aston Martin, si els problemes de Ferrari doncs es mantenen o han estat cosa d'un dia.
Doncs esperarem d'aquí a 15 dies el proper Gran Premi, el segon Gran Premi de la temporada. Avui també hem tingut més motor, en aquest cas el Mundial de Superbikes, on Álvaro Bautista continua bastant disparat després de la triple victòria en el primer Gran Premi. Avui a Indonèsia ha guanyat també la segona cursa amb Xavi Vierge tercer, el català. La cursa de la Superpole l'ha guanyat el turc Rasga Trioglu, que és un altre dels grans aspirants a emportar-se aquest títol de campió del món. I el Municipal de Les Planes, Lliga Femenina de Futbol, com tenim el Levante Les Planes Betis. Víctor.
Doncs estem al 35 de la segona i el marcador no es mou. Segueix l'1-2 favorable al Betis, però el Llevant Les Planes està atacant moltíssim i està enfonsant, de fet, el Betis a la seva àrea. Sí que és veritat que el Betis ha tingut dues oportunitats molt clares per posar-lo a 3, però la veritat és que la portera del Llevant Les Planes, Doris, està salvant el seu equip. Jo m'atreviria a dir que està més a prop el 2-2 que l'1-3, però de moment es manté l'1-2 al Municipal Les Planes.
Tens algun aficionat molt a prop o algun analista o algun entrenador molt a prop de la teva posició, Víctor?
Efectivament, un analista del Llevant Les Planes que, bueno, està indicant a les seves jugadores.
Doncs ho fa amb força, vull dir que segur que l'escolten. 1-2, a veure si arriba el gol de l'empat de les catalanes en aquest tram final de partit. I ha arrencat la segona part a primera, Bellera del Rayo Athletic Club.
Sí, de moment amb empat a 0 encara al marcador, sense gol, sense canvis tampoc en aquesta segona meitat. El Rayo, que ara tindrà un córner a favor, a veure si ho intenta una mica més que la primera, que ja hem dit que els bascos han estat molts més dominadors.
En futbol internacional, més coses hem de dir d'aquest 7-0 que li ha clavat el Liverpool al United.
Sí, hem de dir que hi ha un 7-4 del Liverpool sobre el United. Estem parlant, però, de fa molts anys, eh? Estem parlant de fa 115 anys, de fet, que no passava això. 7-4, com dic, 25 de març del 1908. Aquest Liverpool 7, Manchester United 4. És la pitjor derrota de la història en un clàssic del United i pitjor derrota de la història del United. Hi ha dos marcadors més de 7-0. L'últim és de l'any 1960 contra el... del 1930 contra l'Aston Villa, i l'altre és contra el Blackburn, també 7-0 el 1926. O sigui, estem parlant any 26, any 30 i 2023, aquest 7-0, la pitjor derrota de la història del United, igualada amb aquestes dues.
A la primera federació, 0-0, el Barça Atlètic empatant al camp del Múrcia. Tenim bàsquet, lliga femenina, a Fontejau, males notícies per l'equip català, que venia tocat de l'eliminació europea i també amb la lesió de llarga durada de Maria Araujo, perdent de 13 minuts perquè s'acabi el partit. 58-71, aquest migdia ha perdut també el Barça Sant Feliuenc a la pista del Gran Canària. Una pausa i a la tornada...
Ja,
sí.
Segur?
Jo crec que sí, que serà l'hora que sonin els timbals.
Superesports amb Xavi Puig.
La truiteta i una cerveseta.
Creus que el millor acompanyament per aquest petit miracle de la nostra gastronomia és això?
Però si totes les cerveses són iguals.
Una Boldam, per descomptat, doble malta. La seva Boldam, disculpi, és el seu primer dia de feina i sap molt greu.
Amb un ho sento, no n'hi ha prou.
Ràpida, àgil, intrépida i muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750, potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
Ha arribat el dia, s'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023? Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A vender mi cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a vender mi cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell. Del 9 al 12 de març vine a l'Expo Fira Kilòmetre Zero a Fira Reus, l'exposició més gran de Kilòmetre Zero amb més de 600 vehicles en oferta i descomptes de fins al 40%. Però això no és tot. Sortejarem una moto Silence entre els assistents i més de 30 regals entre els compradors. Vine del 9 al 12 de març a Fira Reus. Entrada gratuïta.
Ja és aquí, la tornem a tenir, l'Expo Fira Kilòmetre Zero.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 presenta la Píndola de Salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la Píndola de Salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa. Superesports amb Xavi Puig.
Doncs sí, 12 minuts, no, 20 i 18, ja ho diré bé. És que estava nerviós perquè veia que era l'hora. 18 minuts perquè siguin les 8 del vespre i mira, no, em falta un perquè sigui la millor hora. Tenim gol al Municipal de Les Planes, Víctor.
Acaba de marcar el Llevant Les Planes l'empat amb un golaç de tisora de Mapi, la dorsal 10. I s'ha caigut l'estadi i la gent ha començat a cridar. Bueno, un golaç espectacular. 2-2 posa l'empat. Mapi, 2. Llevant Les Planes, 2 Betis.
I quants minuts queden, Víctor?
Queden 5 minuts i escaig pel final del partit. I, bueno, està sent espectacular el partit. Els dos equips atacant moltíssim. Sí que és veritat que el Llevant Les Planes està portant el domini del partit, però de moment es manté aquest empat.
2-2, encara amb algun minut, perquè no, per acabar de completar la remuntada. I a qui li fan gol és el Barça,
sí,
Atlètic.
I no faré la imitació perquè no tinc gaire veu, però ha marcat Pedro León, el que no era ni Zidane ni Maradona. Ara juga el Múrcia, imagina't on ha acabat. Múrcia 1, Barça Atlètic 0, arribant al descans del partit.
Com un segada i tot, la rematada, però li acaba sortint prou creuada, volta primer a la gespa per marcar el primer dels murcians 1-0. Ara sí.
Ara.
17 minuts i les 8, la millor hora, sens dubte, perquè sonin els timbals. I I això vol dir que entrem en el món de l'ultrasports, el superesports, amb la Gemma Montero. La Gemma, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé, hem tingut setmana moguda avui a ull amb els Mundials d'Esquí de Muntanya. En parlàvem la setmana passada amb un dels seus organitzadors, també amb l'Oriol Cardona. I déu-n'hi-do, perquè el recompte de medalles deixa la representació catalana d'aquests Mundials d'Esquí de Muntanya a la part alta del podi,
Sí, ha anat prou bé. També els andorrans han fet bon paper i òbviament, França i Itàlia, que avui, per exemple, en aquesta jornada, doncs, han estat protagonistes. De fet, per tancar aquesta competició, aquest campionat del món, l'equip espanyol sènior ha aconseguit una quarta i una cinquena posició amb els equips que formaven la Marta García d'una banda amb l'Íñigo Martínez i l'altra parella, que era la de l'Oriol Cardona i l'Ana Alonso. Cardona, recordem que va ser campió del món absolut de sprint aquesta mateixa setmana. Els podis sènior els han ocupat, com deia, França i Itàlia, mentre que en categoria júnior Suïssa i França han dominat i Andorra ha aconseguit el bronze. Entre els júniors, de fet, avui el més emocionant ha estat la disputa de la medalla de bronze entre Maria Ordóñez i el de Berga, Tomeu Comella, i els andorrans Oriol Olm i Lea Ancion, finalment bronze. I el Tomeu Comella ens explicava, posava que el punt i final a una gran setmana.
Ha sigut una setmana molt llarga, però de totes maneres ha sigut divertida i excel·lent. Vull dir, avui ha sigut una manera perfecta per acabar els Mundials, amb un circuit perfecte, amb una companya, la Maria, perfecta, i ha sigut, doncs, sens dubte, un bon final.
I també bona actuació de la Laia Sallés, que ha aconseguit 3 medalles en aquesta edició, la de la Seu d'Urgell, doncs que també ha acabat amb bon regust en aquests campionats del món d'esquimo de Boitaull.
Recordem que és una modalitat que passarà a ser olímpica en els propers Jocs Olímpics d'hivern a Milà, Cortina d'Ampezzo, en dues modalitats d'aquest esquí de muntanya, en sprint, la que guanyava Oriol Cardona l'or a principi de setmana, i en la d'avui, en aquesta que vèiem avui de relleus, aquestes dues modalitats passen a ser olímpiques, la qual cosa, evidentment, és una magnífica notícia pels practicants d'aquest esport, com són els que hem vist durant tota aquesta setmana avui a ull. Una motivació més per aquests 3 anys que queden pels següents Jocs Olímpics d'hivern. Avui, fora de la neu, s'ha fet també la Marató de Tòquio, Gemma.
Sí, és un tastet, no? El tastet de la Marató de Barcelona, que és d'aquí 15 dies, doncs han organitzat una marató a Tòquio per fer una mica de prèvia, no?
Sí,
no,
de taloners.
Òbviament és broma, perquè és una de les 6 majors del món, però la que és veritat que és la que més ha costat de normalitzar després de la pandèmia, perquè el Japó i a la Xina, al Japó, tota aquella part més asiàtica, no tant a Europa o a Amèrica, doncs ha costat més que es regularitzés tot plegat, però escolta'm, avui que s'hi han posat, 38.000 persones han participat en aquesta Marató de Tòquio. Per tant, ara ja sí que és una marató plena normalitat. Deso Gilmisa, un etíop de 25 anys, ha guanyat en 2 hores 5 minuts i 22 segons, menys d'un segon abans, un sprint molt ajustat avui, que el seu compatriota Mohamed Essa, de 22 anys, que ha quedat en segona posició pràcticament al mateix crono. El també etíop Segaye Getabrej ha tancat el podi només 3 segons dels seus companys, i en dones, victòria per la keniana Rosemary Baniru, ha quedat en primera posició amb un temps de 2 hores 16 minuts i 28 segons per davant de les etíops Sehai Gemechu a mig minut i Achete Bekele a poc menys de 3 minuts.
Doncs això és el que ha passat en aquesta marató de Tòquio. Esquís, cames i també bicicletes avui en aquest ultraesports, perquè ahir es va acabar l'Andalusia Bike Race, una de les competicions de BTT de més prestigi.
Amb victòries per Wout Alleman i Fabian Ravensteiner de l'equip Wilger Pirelli Factory, i en dones la Katarzyna Sosna i l'Irina Lusselschaf del team Torpedo de Suïssa. Però en homes, recordeu que fa poc que parlàvem amb el Pau Zamora, el director tècnic del Buff Megamo, doncs dos homes del Buff Megamo han aconseguit la plata, són Enrique Morcillo i Hugo Ndexu, i en dones la Txell Figueres i la Janina Bus han estat terceres. Van guanyar la primera etapa i han aconseguit acabar en aquesta tercera posició en un Andalusia Bike Race, que és una de les proves més prestigioses de la BTT arreu del món.
Hola, Txell Figueres, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I enhorabona, satisfeta de com ha anat la cosa per Andalusia?
Moltes gràcies, sí, la veritat és que estic molt contenta i encara, doncs, encara estic cansada, però supera la felicitat al cansament.
Clar, ho deia la Gemma, que guanyeu el primer dia, la primera etapa, no sé si això fins i tot va fer que les expectatives fossin encara d'haver completat un millor resultat o una tercera posició, diríem que era un objectiu més que positiu per tornar de terres andaluses.
De fet, ara parlàveu d'en Pau, del mànager de l'equip, de Pau Zamora, i abans de sortir la primera etapa ens va dir: avui segones, així de broma. I van fer primeres i, ostres, la sensació de fer primeres la primera etapa va ser espectacular. Però estic segura i ara mateix, sentint-me ara mateix com em sento de cansada, sé que ho he donat tot el 100%, la tercera posició per mi és espectacular també.
Això deu ser el millor, no?, de dir, que a vegades això també ho parlem en curses de peu, no?, diríem, de si estàs els atletes satisfets o si veuen quan creuen la línia d'arribada, de dir, hosti, doncs potser m'ha quedat alguna cosa a dins i no m'hauria d'haver quedat a dins. Pel que dius tu, a dins a tu et va quedar poqueta cosa quan vas acabar ahir l'última etapa,
Jo cada dia no em quedava res, cada dia anava al meu màxim.
Per tant, això vol dir que la tercera posició t'has buidat del tot, com deia Guardiola, que es va buidar, doncs també la Txell s'ha buidat en aquesta Andalusia Bike Race. Què té de diferent aquesta prova, Txell?
Doncs aquesta prova és en parelles, com ja heu comentat, i són 6 dies. Llavors, bueno, aquesta prova en concret hi havia moltíssim nivell. De fet, de les 20 primeres noies classificades a nivell mundial, crec que n'hi havia més de 10. De participants del top 20. I bé, hi ha molts de punts UCI, és una prova que et dona molt de prestigi i renom, i llavors, bueno, allà tothom intenta tenir una molt bona parella per fer-ho el màxim bé possible. Nosaltres ens estrenàvem amb la Janina i la veritat és que estem molt contentes de com ens ha anat i, de fet, ens compenetrem una amb l'altra superbé.
I és una sort, perquè fa molt poc que sou parella esportiva. Ella és subcampiona d'Europa, acaba de fitxar fa uns mesos pel Buff Megamo. És el teu segon any. Com ho feu? Com aconseguiu aquesta connexió?
Doncs, mira, ens vam presentar el mes de febrer, quan vam fer la presentació de l'equip, i de seguida vaig veure que ens enteníem molt bé. Després dels dies de la presentació de l'equip amb tots els sponsors i estar uns dies convivint amb tots els companys, la vaig convidar a fer una calçotada.
I això ja uneix molt, que... Sí.
Allà ja vaig veure que era una noia que no tenia cap problema de res i que, de fet, érem molt iguals. També vam sortir a entrenar juntes 2 dies. I molt bé, ens ho hem passat molt bé, i aquí a Andalusia encara més.
Estem parlant d'aquest febrer, Txell? De fa 4 dies, com aquell qui diu,
Exacte.
Caram, era la primera vegada que menjava calçots, entenc, la Janina, o no?
Sí.
Home, a Suïssa, no sé si... No hi ha tradició, no?
Diu, ho va entendre o es va mirar amb cara de dir què estan fotent aquesta gent ara amb aquesta ceba a la boca?
Ho va entendre, es va fer fotos, de fet també va menjar de tot, vull dir, tot el típic de Catalunya li van tenir preparat i no va tenir cap problema de res.
És un intensiu per dir, mira, si vols ser la meva parella esportiva, amb això hauràs de conviure, també.
I jo crec que voldrà renovar, contracte, quan se li acabi. Jo crec que la renovació està feta per la Janina.
Oh, i tant.
Per part teva, a Txell, l'any passat vas guanyar l'Andorra Mountain Bike Classic Pirinès i vas ser segon al campionat espanyol de Cross Country Marathon. Recordem, l'especialitat, que són entre 60-80 quilòmetres, i la Catalunya Bike Race. I ara t'has embutxacat aquesta tercera posició a l'Andalusia Bike Race. Tot va sobre rodes, millor dit.
Exacte. Sí, jo crec que aquest any promet més que l'any passat. He fet alguns canvis, també he quedat entrenador, tinc uns aires renovats, l'equip també m'està ajudant moltíssim, i llavors no em puc queixar de res, crec que tot va ben a favor, i quan el vent t'empeny cap allà on tu estàs anant, vas més ràpid i tot gira millor.
La propera parada és la Cape Epic, Txell?
No, per les noies no, però pels nois sí. És l'esdeveniment més important de l'equip i dos equips de nois estaran presents a la Cape Epic.
T'agradaria anar-hi?
Per què no? Però jo estic molt contenta amb el meu calendari actualment, i aquest any sembla que anirem a la Swiss Epic, que també és una molt bona carrera amb la Janina. Encara no està 100% confirmat, però sembla que anirem cap allà. L'equip està molt content del nostre rendiment i nosaltres sabem que encara, a més, ho podem fer encara millor. I segur que ens esperen grans carreres d'aquesta temporada.
Aquest equip Buff Megamo, que l'altre dia, com dèiem, parlàvem amb el Pau Zamora, amb el seu director esportiu, i parlant del creixement d'aquest equip en poc temps, de com ha crescut i com s'ha fet gran, no? I un pensa, home, doncs la Txell, que no para de guanyar coses, pujar podis, però trobar la sort, no? Tenir la sort, o l'encert, evidentment, i la qualitat de trobar un equip com aquest, vol dir que un es pot arribar a dedicar professionalment a això, o què ha de fer per guanyar-se la vida, Txell, a part de competir al més alt nivell com estàs fent tu?
La veritat és que cada any vaig millorant les condicions i cada any estic més a prop de ser 100% professional, però encara estic compaginant el ciclisme o els entrenaments de ciclisme professional amb la meva feina, que jo sóc entrenadora de natació.
A Salt, oi? És a Salt.
A Salt, sí. També faig de professora algunes classes a la universitat, de l'assignatura com a professora especialista en BTT, de l'assignatura d'activitat física al medi natural, i també faig entrenadora personal. La veritat és que em va molt bé compaginar la feina amb l'esport, però també és veritat que trobo faltar potser a vegades dies de relax, perquè per rendir no només és entrenar, també és descansar i cuidar-te, i bueno, tot el que engloba l'esport professional seria una vida molt dedicada, bueno, 100% dedicada. I la veritat és que tinc el cap al 100% dedicat, però a vegades per logística no hi puc estar al 100%.
Però a mi m'agrada la teva història, Txell, perquè tu un dia, malauradament, perds la feina que tens, et fan fora i aleshores t'has de replantejar, t'has de reinventar d'alguna manera, i no és fàcil això, tinguis l'edat que tinguis, si ets jove molt millor, però segons com és un pal. I aleshores sí. La mare et diu, escolta, a tu què t'agrada fer? Dedica-t'hi, no?
Sí,
i ha estat
sí.
Això com podia haver estat una altra cosa,
problema,
però ha estat això i ara en parlem.
Sí. El problema és que en aquell moment a mi m'agradava aquella feina i jo estava molt derrumbada. El que a mi m'anava bé era anar en bicicleta per airejar-me. I llavors li vaig dir a la meva mare, perquè no sabia exactament què volia, que m'agradava anar en bicicleta. I la meva mare em va dir, doncs si t'agrada anar en bicicleta, fes-hi el 100%. Fes-ho el màxim. El que t'agradi ho has de fer el màxim. I des de llavors faig això, perquè m'agrada, perquè al final hi crec. I al final, al principi, quan vaig començar, quedava últim a totes les carreres. I també va ser com una manera d'autosuperar-me i d'intentar com autodemostrar-me que des de zero o des de menys 100, de nivell menys 100, podia ser cada vegada millor, no? I, de fet, cada dia sóc millor i això em motiva molt.
Bé, que hi ha història per estona aquí, Txell? Ja ha recorregut llarg per endavant, encara,
A veure...
En parlàvem amb en Pau, no?, de la caducitat. Hi ha alguns nois del Buff Megamo de 30 llargs, però que, escolta, sí. Que estan fets uns xavalets.
Exacte,
en el teu cas, que més t'hi dediques i dediques moltes hores a l'esport, queda corda per estona, no?
Clar, jo ara en tinc 29, no sé quan se m'acabarà la corda. Jo suposo que la corda va molt relacionada amb la motivació que puguis tenir, però algun dia està clar que s'acabarà la corda, però sempre s'ha de seguir endavant i potser em sorgeixen altres oportunitats, no se sap. No hi vull pensar, ara vaig dia a dia, i el que sé és el que vull ara.
Què té en Pau de director, ara que no ens escolta? Què seria el millor i el pitjor d'ell com a director, del Pau Zamora?
Ostres, no hi sé trobar una pitjor... O sigui, no sé dir alguna cosa dolent d'en Pau, perquè sempre m'està escoltant i sempre m'està ajudant. Sempre ens ha recolzat i només que estigui sempre recolzant i desitjant-nos el millor, jo crec que diu molt d'ell, no?
Que el veiem a la Transgran Canària la setmana passada. Per tant, sí. Toca tots els pals.
Està
tot arreu.
Sí, esport d'alt nivell, allà trobem el Pau fent una cosa o una altra. Avui ha tocat descans del tot, Txell, després del buidatge de tota aquesta setmana, o no?
Avui ha sigut molt divertit perquè he fet una cosa que feia molt temps que no feia, i era doncs, dormir, despertar-me fins que el cos em digués prou, no? I m'he despertat a les 10:30, està molt bé.
10 i mitja...
Pensava que diries més.
Sí.
Està bé.
Dos quarts d'11, el cos ha dit que ja n'hi havia prou del dormir. Això quantes hores ha volgut dir de manera continuada?
Doncs jo crec que unes 11 hores he dormit.
Clar,
Déu-n'hi-do, ara s'entén. 11 hores seguides hauria fer, com dius, temps i gairebé anys que no ho feies, no? Una tirada
exacte,
com la d'avui.
Però... i després he fet una migdiada molt xula, també.
Home, així sí que estaràs ben descansada. I demà ja hi toca tornar-hi o encara no? O et dones uns dies de festa, de descans? Encara sigui de descans actiu, que li dieu a vegades.
Demà aniré en bicicleta una horeta molt suau, per estirar les cames, perquè bueno, sempre va bé estirar les cames després d'una carrera tan intensa i tan dura i tan llarga. I després estaré 3 dies totalment parada.
Molt bé.
Doncs estirar cames
demà. Això també és estrany. Exacte. Sí, demà estirar cames, 3 dies parada, que em costarà molt perquè sóc un cul inquiet, però és el que hi ha.
Doncs és el que hi ha, a fer cas als que diuen que millor aquests 3 dies parada per afrontar amb més garanties el que queda de temporada, que encara és molt. Txell Figueres, un plaer, moltíssimes gràcies i enhorabona per aquest podi a l'Andalusia Bike Race.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per aquesta entrevista tan xula.
A la Txell, a tu, Txell Figueres, amb aquest podi al costat de la Janina Bus, que ja coneix els calçots, els xuxos, m'ha semblat entendre,
sí,
també, i bona part de la gastronomia catalana, i que fa tan bona parella amb la Txell. No deixem la bici, un apunt de la Titan Desert, també, Gemma.
Sí, recordar que falten 2 mesos perquè se celebri la prova, una miqueta menys, però encara us podeu inscriure, òbviament. El preu mínim de 2.195 euros canviarà la tarifa d'aquí 2 dies, per tant, si